Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui és dilluns i a aquesta hora ja sabeu que ens agrada parlar de temes relacionats amb el món de l'educació, amb el món dels joves, amb el món dels nens. Vam començar la setmana passada parlant amb els joves del Núvol i en aquesta ocasió us portem una nova secció que combinarem els dilluns amb el Núvol i també amb una aportació que farà l'Institut Leonardo da Vinci. Avui parlem de Viure Educant i és una col·laboració que fem en companyia de Ed Building. Ens acompanya la Susana Garcia, que és fundadora d'aquesta plataforma, d'aquest grup, d'aquesta associació que vincula pares de em sembla, si no m'equivoco, de diferents àmbits que esteu preocupats o que voleu d'alguna manera ser partícips de l'educació dels vostres fills.
Exacte.
Bon dia. Bon dia, Susana, ara sí.
Sí, mira, Ed Building, tal com indica la paraula, pretén construir educació, no? Es tracta gràcies a un grup d'uns 30 experts en educació de diferents disciplines, puguem donar suport a sobretot a famílies, també a docents, però sobretot a famílies en el procés de creixement i d'educació dels seus infants. Per experiència pròpia ens trobem que hi ha diferents etapes dels nostres fills en les que les necessitats van canviant i necessites tenir recursos, necessites saber més enllà del que tu vius el dia a dia a casa teva, no? Llavors es tracta que cadascun d'aquests experts pugui a través de xerrades, activitats, tallers, doncs donar aquest suport a les famílies, a les AMPAs, a les escoles.
A més, aquesta secció la presentem en un format diferent perquè es tractarà d'un debat entre dos convidats que parlaran del mateix tema, sí, però amb unes visions, podríem dir que diferents.
Sí.
Cadascú aportant els seus arguments.
Exacte, o sigui, no es tracta tant de doctrinar o de lliçonar als pares, com de crear un debat i convidar la reflexió entorn a temes que ens trobem en el nostre dia a dia, no? En el cas d'avui, doncs, parlarem de les separacions, si em permet ja introduir el tema, i com afecten a les criatures, no? Les separacions amb fills, no? Pues, quins són els agents involucrats i com els afecten als fills, no? Aleshores, per això, doncs, avui venen dos dels nostres experts, l'Albert Fontanet, que és advocat santcugatenc, especialista en dret de família, i l'Oriol Castellví, que és mestre, formador de mestres i director de l'escola La Floresta, d'aquí Sant Cugat, també.
I que, a banda de les seves especialitats, a banda de les seves professions, són pares.
Són pares, exacte.
Per tant, també poden parlar amb coneixement de causa, segons la seva experiència, per il·lustrar aquest tema. El conflicte dels nens amb pares separats. I és un conflicte que, justament, en aquest moment, si la setmana passada era el retorn a l'escola, a l'inici de curs, doncs segur que està calent, no?
Efectivament, jo crec que això ho viu de primera mà l'Oriol a l'escola, no?
Sí, bon dia,
Bon dia, Oriol.
Bon dia. Sí, nosaltres ho vivim a l'escola, nosaltres, vull dir, els mestres, els monitors d'espais migdies, no? Ho vivim i ho vivim bastant. Vull dir, ara llegia que més o menys ja tenim la meitat de nens i nenes amb pares separats, és a dir, que des de P3 fins que acaben l'escolaritat com a mínim obligatòria, els seus pares s'han separat, no? Per tant, hi ha un moment o altre que vivim això a l'escola, ho vivim amb ells, no? O sigui, ho viuen els nens i nenes, però clar, nosaltres també ho vivim, perquè nosaltres estem entre els nens i la família, no? Sí, sí.
Una situació que prèviament a arribar a l'escola, això és el patiment per part dels nens, també ho han viscut les famílies, perquè les famílies també fan un procés legal que després també acaba per afectar-los emocionalment, familiarment. també t'hi trobes en aquesta, podríem dir, època de l'any, en aquestes situacions, no?, com a advocat?
Sí, hola, bon dia.
Bon dia.
Sí, efectivament, clar. Especialment en aquesta època de l'any és ben cert que, com s'acostuma a comentar, just abans de l'estiu i després de l'estiu, es produeixen potser els índexs més alts de separacions, interrupcions de la convivència, i és ben cert que quan ve el pare o ve la mare o venen tots dos, de les primeres coses que pregunten, que els preocupa és, o sigui, tot i tenir clar que es volen separar, doncs tenen, la principal preocupació és: ostres, els nens, com els hi afectarà, com els anirà, què els hi passarà, els hi sap un greu especial fer passar els nens per això, no? I efectivament, doncs, sempre els miro d'explicar que als nens no els passarà res, que s'acostumaran, que passaran el seu dol, que això pot tenir una mica d'afectació, però que si la separació està ben gestionada, i sobretot l'etapa posterior a la separació, els infants no perceben una especial conflictivitat, doncs que en principi no han de patir. Però esclar, després ja tots els, hi ha casos, cada cas és un món i cada situació és diversa.
Bueno, jo, de fet, no... En tots els anys, no?, que porto en ensenyament, que potser són uns 20, jo no he vist cap nen o cap nena que no li hagi afectat una separació. És a dir, perquè em sembla que és impossible. En principi, els nens i les nenes, ells viuen en un món on tenen el pare i la mare tot el dia allà amb ells. Per tant, quan el pare o la mare decideixen trencar això, els nens i les nenes s'enfaden, perquè s'ha pres una decisió que ells possiblement no haguessin pres, no? Llavors, normalment, o els nens estan enfadats, o enfadats amb els pares, o amb els mestres, o amb ells mateixos, o bé estan tristos, o bé, aparentment, no passa res. I en aquest tercer cas és quan més ens preocupa, perquè jo crec que no és natural que no passi res. Jo conec moltes famílies que diuen: ens hem separat, però de cara al nen farem com si no passés res.
Sí, sí, efectivament.
I per experiència, això és el que més costa després amb aquest alumne, perquè no entén res.
Efectivament. Jo crec que el més recomanable a totes és ha d'arribar un punt on s'ha de ser clar amb el nen. Evidentment s'ha d'articular un discurs coherent. I no se li pot explicar de la mateixa manera un nen de 6 anys que un nen de 12, per dir-ho d'alguna manera, però s'ha de ser clar amb el nen i no es pot dissimular la situació. Hi ha una situació molt freqüent, que és que els pares venen i diuen que volen fer el denominat pisniu, no? que és que els nens romanguin a la casa familiar i que sigui el pare i la mare que van sortint i entrant, de tal manera que els nens sempre viuen a la casa familiar i els pares s'alternen una setmana o s'alternen els dies que sigui, i jo sempre els explico que això és un model orientat al fracàs, perquè això aïlla els nens de la realitat, que és, els nens se n'acaben donant compte, acaben donant-se compte de que hi ha alguna cosa que no és com era i que alguna cosa no va, i a sobre els pares es veuen privats de cap mena d'intimitat, vull dir, no tenen casa pròpia, no tenen... i això és, forma part dels errors, diguem-ne, que fa que... el que fas és allargar el dol, perquè el nen no té claredat en les noves situacions, no? Per tant, quan els pares se sentin mínimament preparats, han de parlar amb els fills, els han d'explicar la nova situació, i això els hi permetrà que, malgrat que han de passar el seu dol, com deia l'Oriol, els hi ha d'afectar, per nassos els hi ha d'afectar, això ajudarà molt a que els nens ho acabin assimilant, diguem-ne, de forma adequada.
Sí, de fet, jo penso que l'important per un nen és saber que el pare i la mare se l'estimen. És a dir, això és l'important. Que s'estimin entre el pare i la mare, en tot cas, ja és secundari. És a dir, i també és veritat que hi ha un tipus d'amor, com el de, no?, pare i mare, que de vegades s'acaba. I no passa res. Els nens el que han d'entendre és que el que no s'acabarà és l'amor que els seus pares o mare senten per ells. I això moltes famílies els fa por, no? De dir, ara nosaltres ens hem separat, el meu fill ha vist que això s'ha trencat, i ara es pensarà que un dia també es trencarà el meu rol amb ell, perquè ja ha patit un... Tot això és difícil. Jo penso que estem emmarcats en una època on intentem evitar qualsevol conflicte emocional amb els alumnes, no? O, bueno, o amb els fills. Clar, una separació potser és un dels conflictes emocionals més durs, no? Però, en canvi, justament el que els hem d'ensenyar és a resoldre conflictes i a resoldre'ls bé. La vida no és fàcil, no sempre és fàcil. No sempre arriba un moment que no és fàcil. Llavors, hi ha persones que des de petits no ho han tingut fàcil, hi ha persones que de petits ho han tingut fàcil i d'adolescents no, no? Però quan hi ha una dificultat, com deia ell, no? L'important és parlar-ho i que ells entenguin el per què. O sigui, que els nens i nenes entenguin el perquè de les coses. I ja ho processaran, perquè processen molt més ràpid que nosaltres. I la majoria de separacions, ben portades, al cap d'un any, els nens i nenes estan bé, però els pares i les mares no.
I en el cas de les separacions, ara que deies ben portades, en el cas de les separacions mal portades, no? En el que pare i mare han quedat en una situació doncs, de conflicte constant, des del vostre àmbit, no? del dret i de l'escola, com ho viviu? No? Sou agents vinculats, però a la vegada amb interessos a vegades contraposats, no? Com...
Sí, perquè passa sovint que... Evidentment, les famílies que venen a l'advocat a iniciar un procés d'aquest tipus, bueno, hi ha moltes vegades que, afortunadament, i això és el millor que pot passar, conclou amb un acord, sigui perquè dos advocats es posen d'acord, sigui perquè l'advocat fa de mediador i, per tant, els porta cap a un acord, però, malauradament, això no és el que passa sempre, no? Sovint el que passa, moltes vegades, doncs, que en aquell moment de ruptura, habitualment iniciada per una de les parts i habitualment acceptada per l'altra, doncs hi ha un conflicte molt, molt, molt emocional on, per tant, les actituds dels progenitors no són les més adequades. Què passa? Que cadascun va al seu advocat i, per tant, si no es posen d'acord, al final, doncs, com tota la vida, quan dos no es posen d'acord, ho ha de resoldre un tercer, no? Quan s'ha d'anar a un judici doncs perquè s'articulin mesures per posar ordre a la nova situació, en definitiva, els advocats hem de defensar els interessos dels nostres clients i hem d'intentar aportar proves doncs que per intentar acreditar la realitat que ens sembla que és, no? I perquè el jutge acordi les millors mesures perquè els nens estiguin el millor possible. I aquí moltes vegades els advocats doncs, acostumem a demanar l'auxili del personal docent, dels professors de l'escola on van els fills, perquè sovint ens trobem que hi ha moltes situacions que són molt intangibles i tenim un gran dèficit de proves, no?
El que passa és que, fixa't, ens demaneu que demostrem un intangible, eh? A mi de vegades em truquen advocats que quan em diuen t'ha trucat un advocat, penso, oi, mare de Déu. Advocats que et diuen fes-me un certificat dient que el nano ve content a l'escola, no? No podem, no ho sabem si ve content, sabem que ve. Sabem que participa de les activitats, sabem que fa els deures, clar. Però hi ha molts advocats, i ja ho entenc, que fent bé la seva feina, no, escombren cap a casa. Però clar, el mestre no és que tingui el pare o la mare, és que els tenim els dos. I els dos ens intenten convèncer que el dolent de la pel·lícula és l'altre. No? En una separació, a mi venen molta gent al despatx,
sí.
I m'expliquen coses de l'altre. No, és que mira, llavors ve l'altre, no, perquè... Clar, i tots demanen la complicitat dels mestres, no?
És ben cert.
Llavors, quan un advocat truca, jo encara, perquè estic a la direcció i doncs poder tinc més temps per poder pensar, per consultar amb serveis jurídics, però un tutor o una tutora s'atabala molt. M'ha dit que li digui... Per això és molt delicat, perquè vés a saber si això que diu aquest mestre un jutge no ho utilitzarà com a argument per prendre una decisió importantíssima, no?
Esclar, el fet que els advocats demanin la col·laboració dels mestres, jo crec que no és en si mateix un error, perquè els mestres al cap i a la fi tenen un cert coneixement d'aquella criatura, perquè passen forces hores amb el coneixement que es pot tenir d'un dia a dia, encara que aquell professor en tingui 25 a l'aula, però tenen un cert coneixement, el tutor o tutora té un cert coneixement d'aquell nen, perquè bueno, té un dia a dia amb ell i passa forces hores amb ell, i per tant té certa lògica que els advocats demanem aquest tipus d'ajuts perquè necessitem, no? Molt sovint on fallem els advocats és a l'hora de formular aquesta petició, no? Una cosa és que jo et demani a tu coses força objectives, si el nen doncs compleix amb uns certs hàbits, ve net, porta l'esmorzar, han notat una baixada en el seu rendiment escolar arrel de la separació. Almenys en el meu cas, quan he formulat l'ajuda en aquest sentit, he trobat molta més predisposició a la col·laboració quan no es formulen preguntes d'aquest tipus on efectivament s'està demanant al mestre que s'impliqui a un nivell que no li pertoca. Si de vegades hi ha psicòlegs que no se saben pronunciar en aquest sentit, imagina't un mestre que no té aquesta formació, no? Però ara també he de ser una mica crítica en aquest sentit, perquè a vegades trobem una massa resistència del personal docent en aquest sentit. I crec que també heu d'entendre que jugueu un paper fonamental al dia a dia del nen i que d'acord, no us heu d'involucrar en els conflictes entre els pares. Això em sembla que estem d'acord tots, no us pertoca. Però crec que també, com a responsabilitat social, la separació ens són fet a dia d'avui. S'han de resoldre aquestes situacions i els mestres jo crec que hauríeu de jugar un paper fonamental, sempre i quan tinguem clar quina és la línia vermella.
Clar, mira, a mi em va passar que un advocat em va demanar, que una mare a través de l'advocat em va demanar que notés en un paper, perquè era una custòdia compartida, i cada dilluns, quan venia d'estar amb el pare, diguéssim, el nen venia molt nerviós, no? I l'advocat em va dir, tu pots anotar en un paper que això és així? Llavors vam fer un seguiment amb la mestra i, efectivament, sempre que venia després d'estar amb el pare, el nen venia molt alterat. Jo vaig anotar, no? Això passa això. Doncs bé, doncs... I la mare això ho va utilitzar, no?, en un judici on fos. Doncs no venia d'estar amb el pare. La mare de la mare el anava a recollir a casa del pare i era la mare de la mare que l'alterava aquest nano i ens el portava a l'escola. I la vam cagar nosaltres, perquè vam donar per fet una realitat que no sabíem, perquè un nano està a l'escola 6 hores, però a fora de l'escola n'està 18. No? Llavors, ens és molt difícil. Llavors, què passa quan a un mestre li passa això? Que diu, mai més anotaré res si m'ho demana un advocat, que em facin un requeriment judicial i llavors ja... Perquè són coses molt delicades, que és molt difícil, no? I al final, un mestre ara ha de saber, ja no ha de saber si el pare o la mare treballa, ha de tenir un calendari d'aquest dia li he d'enviar no sé què amb el pare, aquest dia li he d'anotar això amb la mare. Si no li anoto amb la mare, l'altre em renyarà perquè entre ells no es parlen. Mm-hmm. Però jo, doncs, que es parlin, o sigui, és que... Perquè cada cop se'ns atribueixen, no?, com més responsabilitat.
Més atribucions.
I com que quan hi ha una separació sempre hi ha patiment, perquè normalment en una separació els adults doncs pateixen, no? Això és molt complicat, perquè tot és emocional. Jo, totes les famílies separades que tinc, cadascú em tira per cara que vaig a favor de l'altre. Totes. I no vaig a favor de ningú. Perquè tothom demana, tothom vol recolzament, tothom vol complicitats, no? Tothom té la seva raó.
Sens dubte. En un procés de separació, rara és la vegada que n'hi hagi un que tingui tota la raó, un dels progenitors, no? El que passa és que vull insistir en aquest fet. Personalment penso que els nens, el fet de la separació, no, ho pateixen allò que dèiem al principi, des del punt de vista del dol, no? On poden venir les dificultats sèries, on pot haver-hi una afectació seriosa per un nen, és quan, amb caràcter posterior, ha passat un, què sé jo, un any des de la separació en si, que probablement amb circumstàncies normals aquell nen ja ho té més paït. Doncs si tornem a estar en un nivell de conflictivitat molt alt entre els progenitors, on freqüentment els nens són involucrats i no se'ls preserva d'aquesta conflictivitat, els nens ho comencen a acusar en forma d'agressivitat a l'hora de jugar amb els nens, en forma de rendiment escolar, en forma de, no sé, moltes manifestacions, no? Això segurament ho sabràs tu millor que jo. Bé, en aquest punt crec que no us ha de correspondre a vosaltres de discernir d'on prové això, però sí, sí que hi ha d'haver algú que constati que això és així. Quan els advocats molt sovint estem molt mancats d'eines, no? I els advocats, sí, d'acord, defensem uns interessos i volem el millor pel nostre client, perquè així també ens dona prestigi professional, però al final es tracta de cercar el més proper a la veritat i necessitem una gent tan fonamental com vosaltres que digui, no? Jo he constatat com el darrer any aquest nen, doncs, diguem, ha tingut una progressió en negatiu. Llavors, d'acord, llavors ja seran els advocats o els pares els que s'encarregaran de buscar per què es produeix això. Perquè si vosaltres no hàgiu de jutjar per què està passant això. Els advocats hem de millorar la demanda que li fem al professorat, i el professorat jo crec que ha de deixar de ser tan impermeable i saber posar els límits.
És que no sé si no hi hauria d'haver un protocol o alguna mena de... Perquè tots els advocats són diferents, no? Tu parles d'una manera, m'he trobat gent més beligerant, gent menys, no? Llavors, no sé si no hi hauria d'haver... I no sé si aquí hi hauria d'haver algun altre ens, no? Sigui serveis socials o qui sigui que pogués vehicular-ho això, no? Perquè, en el fons, acabes caient en un posicionament personal, perquè és molt difícil no caure en un posicionament personal, no?
Clar.
Els mestres fem les... no sé, el butlletí de notes, cada escola fa les que fa, no? On allà hi ha progressos acadèmics, socials, no? I això és una cosa oficial i que es dona al pare i a la mare, no? més enllà d'això, és delicat, és delicat, perquè els alumnes, després d'una separació, són molt volàtils, passen moments que sembla que tot vagi millor que abans, després passen moments tristos, després... Mai no saps, no? Jo pateixo molt quan m'he de posar en contacte amb advocats, perquè no sé mai si ho faig bé, no sé mai si no faig prou,
clar.
No sé mai si m'estan manipulant, no? I llavors és un moment complicadíssim. Jo com a mínim el que faig és a tots els mestres dir-los, mira, això com a mínim que passi per la direcció, perquè vosaltres no patiu aquesta situació, no?
El que em sembla que als mestres, les famílies, us demanem molt, perquè ara estem parlant de separacions i de com gestionar pues, emocionalment una separació amb una criatura, però hi ha el nen que està passant per això, hi ha el nen que està passant per una malaltia, n'hi ha el que està passant per un dol, i com que es passen tantes hores a l'escola, doncs les famílies us demanem que gestioneu això i si pot ser a la nostra manera a sobre. O sigui que realment tirem molt del mestre per moltes coses, no? No només pel...
Bueno, ens demaneu que cuidem els nens, en el fons. Bueno,
Que us convertiu en una certa extensió de... No? De...
Sí, sí, sí. No ho sé. Jo, per això, això que deies abans, que és important deixar-ho tot clar, jo encara crec que hi ha una situació pitjor que una separació una mica mal portada. I són aquells pares i mares que venen a parlar amb mi, no?, que diuen, nosaltres dos estem molt malament, però no ens separarem perquè tenim un fill. I això encara és pitjor, perquè llavors aquest nano veu durant anys una convivència que no està bé. Llavors, una cosa que ells han fet amb tota la bona fe, perquè entenc que ha de ser un sacrifici molt gran no separar-te d'algú amb qui no estàs bé per cuidar el teu fill, acaba sent un desastre, no? I per això jo penso que el més important és ser clars, no? I ser coherents i explicar les coses. I després, entre els adults, que jo sempre els dic, feu el que vulgueu vosaltres dos, després, com si després us tireu gots pel cap. És igual. Però amb els nanos no, o sigui que hi hagi calma, no?
Estic absolutament d'acord amb tu. Quan a mi em venen a veure, evidentment, venen fets sovint un mar de dubtes.
Estem en els últims minuts, us aviso,
perfecte.
Ui, estàvem començant només.
Sí, val, la setmana que ve tornem. Venen un mar de dubtes i molt sovint... el meu paper és intentar treure una mica de ferro i intentar relativitzar les coses, i acostumo a explicar-los que això del matrimoni per sempre o la parella per sempre és un pòsit cultural, però que com tota la vida els cicles comencen i s'acaben, i que això s'ha d'intentar absorbir amb naturalitat i que per tant allargar les coses quan no són allargables no té cap sentit, i que efectivament el teu fill acabarà agraint a la llarga molt més que sigui molt més clar i se li presenti la realitat tal com ve, que no pas que s'allargui artificialment.
Doncs aquesta ha estat la primera conversa, Susana, avui parlant d'un tema que donaria per, sí, per llarg, aquest conflicte dels nens amb pares separats, que no en traiem aigua a claure. Tampoc no és la qüestió, no?, treure conclusions, sinó plantejar les situacions, els punts de vista en aquesta conversa. Els últims minuts els dediquem a destacar aquella activitat que proposeu des de Building.
Sí. Mira, demà mateix, demà dimarts a les 8, a la Casa de Cultura, a les 8 del vespre, farem una xerrada destinada a AMPAs de qualsevol municipi, que estiguin preocupades per la manca de participació de les famílies, perquè potser no estan prou motivades o no saben com involucrar-les en el dia a dia de l'AMPA i en les activitats, o aquelles que potser tenen un problema instal·lat i que no aconsegueixen desencallar-lo, no? Llavors farem una xerrada a càrrec del Juanjo Fernández, en la que intentarem donar eines en aquestes AMPAs, doncs per això, no? Per dinamitzar les seves AMPAs, per desencallar problemes, en fi, que estan totes les AMPAs de Sant Cugat, evidentment, convidades i bueno, tenim moltes ganes de...
El gran dilema dels nostres temps, no? La falta de participació en l'era de la participació per tot, no? Ens demanen la participació per tot després no la trobem. No? Hi ha falta de participació.
Saps per què no participen les AMPAs a les escoles? Perquè el que els hi proposem no els interessa. La culpa és nostra,
Ah, sí?
Sí.
Bueno, potser parlem un altre dia d'això.
Molt interessant, això.
Gràcies a l'Oriol Castellví i l'Albert Fontanet, que avui han inaugurat aquest Viure Educant. A la Susana García també l'esperem més convidats d'aquí unes setmanetes i plantejant un altre tema de la vida quotidiana. D'acord?
Gràcies per tot.
Gràcies a vosaltres. I molt bon dia. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.